Són les 8 del matí, molt bon dia a tothom.
Bon dia per sortir amb l'equip de tardor avançada al carrer, per aigua i jaqueta, perquè avui el dia serà fred i amb ruixats.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Bon dia a tothom, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dimarts 21 de novembre del 2023. El sol ha sortit fa 17 minuts al Baix Empordà. Aquesta hora tenim 12 graus a Vall-llobrega, tenim 11 a Verges, 12 a Palafrugell. Avui serà un dia tapat i amb ruixats, sobretot ara al matí amb temperatures fresques. Parlarem avui, en aquest supermatí, informació de tot el Baix Empordà, parlarem d'una d'aquelles notícies que, segons qui l'escolteu, us semblarà bona o dolenta. Creix la xifra de creuers a la Costa Brava, un 5% en un any. De seguida repassarem totes les dades i us deixarem la valoració a vosaltres. I una de les imatges del dia ens la deixa el Festival Ítaca a Nova York. El Festival de l'Empordanet ha projectat un anunci a les pantalles enormes de Times Square anunciant els primers noms del cartell sota el lema Catalan Dream, el somni català. Ara de seguida us donarem els primers noms d'artistes confirmats a l'Ítaca Sant Joan. Només us puc avançar que pinta molt bé. I felicitarem també avui la gent de la fleca Can Francesc de Torroella, que els han reconegut per la seva feina artesana. I quina millor manera de començar el matí que pensant en la seva coca del Montgrí acompanyada amb una mica de pernil tallat a mà. Avui parlarem amb un dels propietaris i creadors de caganers.com, que ha presentat més de 30 figures noves. I com cada dimarts parlarem de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguí. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
A veure un moment si t'escoltem bé, perquè està el volum una mica baix del teu micròfon. Ara de seguida parlem amb tu. Ferran Castelló, també, bon dia.
Bon dia.
Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Comencem parlant dels ports de Palamós i de Roses, que han tancat la temporada de creuers amb 5.300 passatgers, un 4,6% més que el 2022.
L'impacte econòmic estimat de l'activitat de creuers el 2023 al territori ha estat de 5 milions, amb un increment del 4% respecte a fa un any. L'import s'ha calculat a partir d'un estudi de l'Associació Internacional de Línies de Creuers, que estima que cada passatger que desembarca gasta una mitjana de 90 euros. I s'hi han afegit 6 euros més per passatger per la despesa vinculada al vaixell en concepte de serveis portuaris.
Els tiets, la Mosca i Julieta actuaran al Festival Ítaca per la Revetlla de Sant Joan.
El festival ha decidit anunciar-ho en una de les pantalles que hi ha al Times Square de Nova York, el concert que han batejat com Catalan Dream. De fet, en pocs dies s'han venut les primeres 500 entrades per la nit de concerts sense anunciar qui tocava.
El 12è Premi de Recerca Local, Jordi Comas, guanya la recerca sobre l'independent Costa Brava.
Concretament, han premiat el treball del periodista Carlos Gay, l'independent Costa Brava i Platja Aro, una experiència única de periodisme internacional de les comarques de Girona. L'estudi, guardonat en la modalitat general que cal desenvolupar plenament en el termini d'un any i que després es publicarà en format de llibre, se centrarà en la història del suplement Costa Brava que durant 12 anys, de 1966 a 1977, va elaborar el diari Nord Català de Perpinyà, l'Independent.
La flequera Anna Cofinà ha rebut el diploma de mestra artesana com a reconeixement a la seva trajectòria professional.
Ella és propietària de la Fleca Can Francesc, un establiment centenari conegut per la coca del Montgrí.
I altres reconeixements als premis Santiago Zapata, que s'entreguen a Palafrugell, premien estudis sobre el suro imprès en 3D i la indústria portuguesa.
La segona edició dels premis busquen promocionar la recerca aplicada a les humanitats, les ciències socials, les ciències naturals i la tecnologia. Els convoca anualment a la Càtedra d'Estudis del Suro de la Universitat de Girona i l'entrega dels premis serà dijous al Museu del Suro.
I els Gramophone All Stars Big Band, la banda de Bisbal, de la Bisbal, o vaja, amb els seus principals membres de la Bisbal, comença una nova etapa publicant Call Your Friends.
Tornen a publicar un disc de llarga durada des de l'any 2017 i comencen una nova etapa sense Judith Niederman com a vocalista. Tot i això, col·laboren la cançó Shit Happens. És el comiat pendent que no van poder celebrar per l'arribada de la pandèmia. Van presentar-lo al Teatre Mundial de la Bisbal d'Empordà.
Jordi Rovira repassa la vida de Joana Biernés, que és la primera dona fotoperiodista de l'Estat espanyol.
Ha presentat el llibre No serà fàcil a la Biblioteca de Palafrugell. Repassa la trajectòria de la primera dona fotoperiodista de l'Estat espanyol. El llibre complementa el documental que va codirigir l'any 2015. Joana Biernés una entre tots per repassar el llegat de la fotògrafa garenca.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses, i és que el govern de Pedro Sánchez pren possessió avui. El nou govern de Pedro Sánchez inicia la seva marxa amb 22 membres, 9 dels quals s'incorporen al Consell de Ministres. Avui prendran possessió dels seus càrrecs després de participar en el traspàs simbòlic de carteres. Destaquen la incorporació a la quarta vicepresidència de María Jesús Montero i també que es reforça Félix Bolaños. Pere Aragonès aposta per la participació de tots els partits independentistes en la negociació entre els governs català i espanyols. En una entrevista aquesta nit a TV3 subratlla la importància que la taula de diàleg sigui entre governs i no entre partits i destaca que el conflicte és entre Catalunya i l'Estat. La proposició de llei d'amnistia presentada pel PSOE al Congrés ha rebut un primer vistiplau dels lletrats de la Cambra Baixa. Malgrat la crítica de l'oposició i d'altres òrgans judicials, els lletrats consideren que no hi ha un xoc directe amb la Constitució. La mesa del Congrés preveu iniciar avui el tràmit o el procés de tramitació parlamentària. També avui a les 10 del matí a l'Audiència Provincial de Sevilla hi ha un nou judici contra el raper Baltònic. En aquest cas, per incitació a la violència en un concert el 2018. La Fiscalia sol·licita 4 anys de presó, recordem que ja havia estat condemnat abans per delictes similars i que fa poques setmanes va tornar a l'Estat després de 5 anys d'exili. Les produccions teatrals Tots eren fills meus i l'alegria que passa destacant en els premis Butaca. La primera ha guanyat 5 premis, incloent la millor actriu i actor, mentre que la segona també recull 5 guardons, destaquen el millor musical i millor actriu i actor de musical. I la cantant Shakira evita el judici per frau fiscal a l'Audiència de Barcelona amb un acord amb la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i la Generalitat. Reconeix els fets i accepta una pena de 3 anys de presó substituïda per una multa. També s'imposa la inhabilitació per rebre subvencions públiques durant 6 anys. Vuit i vuit minuts, la previsió del temps. Marc Vila, bon dia.
Bon dia.
Quin temps ens espera avui?
Avui dimarts comencem el dia amb ambient plujós i fred. I aquesta previsió vindrà de la mà d'un canvi de temps provinent de latituds del nord i que ens portarà un front que obrirà les portes a la fred més típica de novembre. Ahir, el dia encara va tenir ambient estable i bastant suau i a mesura que el dia va avançar i coincidint amb l'arribada de les primeres hores de la tarda, la nuvolositat i el canvi es va fer evident al cel. Ara mateix ja tenim la línia frontal creuant el nostre territori i el canvi de masses d'aire el tenim actuant. I el canvi de temps a la comarca ens portarà ruixats més destacables ara durant el matí. Ambient fred i tramuntana. L'ambient fred el notarem tant en la temperatura mínima com a la màxima i ens mourem amb una forquilla de temperatura que anirà dels 5-7 graus mínims als 16-18 màxims. L'ambient rúfol serà més evident per la tramuntana que bufarà moderada en ratxes fortes o molt fortes al nord de la comarca. A la resta de la comarca el vent del nord s'intensificarà però serà a partir del migdia. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per vent i per estat de la mar. L'avís ens adverteix de perill moderat de maregassa, però això quedaria a les zones de més al nord de la nostra comarca i sobretot a l'Alt Empordà. L'avís ens afectarà directament és el de vent de tramuntana que podrà bufar amb ràfegues fortes que podran arribar als 90 km per hora i sobretot al sector del Cap de Begur. Pels pròxims dies mantindrem l'ambient fred, que ja es quedarà amb nosaltres, amb vent del nord que dia a dia tindrà cert protagonisme. De pluja no n'esperem gaire, però de tramuntana i ambient fred en podrem tenir pràcticament cada dia.
i ara no m'atreveixo a fer-ho.
I ja que seran uns dels caps de cartell de l'Ítaca a l'Estartit i també els tindrem aquesta per Carnaval, per Carnestoltes a la Bisbal, doncs avui com a cançó del dia posarem De l'1 al què dels Tiets.
Papallones a la panxa i mascatat, els meus cerers l'han tremat, a mi m'han embaucat, m'han fet jugar a un joc que viu. De l'1 al què surts amb mi aquesta nit, de l'1 al què vas amb raça que el partit, de l'1 al què, de l'1 al què, de l'1 al què. De l'1 al què surts amb mi aquesta nit, de l'1 al què vas amb raça que el partit, de l'1 al què, de l'1 al què, de l'1 al què. De l'1 al què, de l'1 al què, la lies apostant allà pel terra d'aquest tren de rodalies. I qui ho diria que ens ho acabem muntant bé amb la tonteria. Quantes coses han passat, crec que m'he enamorat, he sentit papallones a la panxa i m'ha escatat, els tetes l'han tremat i a mi m'han embaucat, m'han fet jugar un joc que viu. Que he perdut, o no? I tu també has perdut ara. Que he perdut, o no? Mai més tornaré a jugar. De l'1 al què surts amb mi aquesta nit, de l'1 al què un John Derem Charlie P. De l'1 al què, de l'1 al què, de l'1 al què.
Aquesta tarda vull trobar-te en una terrassa jugant a cartes, que se'ns pongui el sol i tinguem una manta, que tu portis tanquera i jo la fanta.
Aquesta tarda vull trobar-te, escolta trapetón penjant la maca, i jo et desafio a jugar-te-la per mi i que et quedis a dormir.
I quantes coses han passat, crec que m'he enamorat, he sentit papallones a la panxa i m'ha escatat, els meus CDs l'han tremat, a mi m'han embaucat, m'han fet jugar a un joc que diu. De l'1 al què surts amb mi aquesta nit, de l'1 al què vas amb raça que el partit, de l'1 al què, de l'1 al què, de l'1 al què.
De l'1 al què, els Tiets, 3 minuts i un quart de 9 del matí, obrim l'informatiu del Supermatí.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I comencem al port de Palamós i també al de Roses, que han tancat la temporada de creuers amb 5.300 passatgers, això és un 4,6% més que el 2022.
Els dos ports de la Costa Brava han rebut conjuntament 12 línies de creuers, de les quals un 60% són de gamma alta i la resta són estàndard. Dues de les línies estratègiques de la Costa Brava Cruise Ports són precisament captar noves companyies per diversificar el segment de creuers i, en paral·lel, fidelitzar les companyies perquè repeteixin visites i les ampliïn amb vaixells de la seva flota. Els ports de Palamós i Roses han rebut creuers del mercat nord-americà i del mercat europeu. Aquest any, el 50% dels creuers que han visitat la Costa Brava pertanyen al mercat nord-americà i el 50% restant a l'europeu. A més, 8 han fet escala per primera vegada a la Costa Brava.
I com ha anat concretament el port de Palamós?
Posant la lupa a les dades, el de Palamós ha rebut el gran gruix dels passatges amb 52.000. La dada suposa un increment del 7% respecte a l'any passat. Pel que fa a les escales, n'ha tingut 49, 7 menys que el 2022. La temporada 2023 ha tingut una durada de 8 mesos, del 10 d'abril al 18 de novembre. Un 62% dels creuers han arribat en temporada baixa i la resta en temporada alta. D'altra banda, tres línies de creuers han copat el 71% de les escales de la temporada. La britànica Amarella Cruises amb 23 escales i les nord-americanes Seabourn Cruise Lines amb 7 escales i Windstar Cruises amb 5 escales. Pel que fa a les escales inaugurals de creuers, se n'han rebut 7, 3 més que el 2022. Així, els creuers que han vingut per primer cop a Palamós han estat els següents: World Traveller, Marella Voyager, Amazara Onward, Viking Sky, Seabourn Pursuit, Silver Nova i Viking Sea. Destaca l'aposta de la companyia portuguesa Mystic Cruises, que ha vingut per primer cop a la Costa Brava amb el vaixell World Traveller. Sobre el perfil dels passatgers, un 78% han estat britànics, un 12% nord-americans, un 3% irlandesos, un 2% australians, un 1% entre alemanys, belgues i canadencs i la resta de nacionalitats diverses. Així, un any més es mantenen els britànics al capdavant, seguits pels nord-americans. A més, un 23% dels passatgers han fet alguna excursió al territori, mentre que el 77% restant s'han quedat al municipi. Les excursions més sol·licitades pels turistes de creuer han estat a Pals, Girona, Figueres, Platja d'Aro, Púbol, Tossa de Mar, Empúries, S'Agaró, Peralada, Besalú i Banyoles. Destaca la dispersió geogràfica en què grups petits de turistes han anat a més punts del territori, així com visites a Portbou, l'Estartit i Sant Feliu de Guíxols. Alguns han llogat bicicletes elèctriques per anar fins a Calella de Palafrugell o pedalar per alguna via verda de l'entorn. També han incrementat les experiències enoturístiques als cellers de l'Empordà.
Doncs aquí hi ha aquesta dualitat, com passa amb totes aquestes notícies, ports de la Generalitat treballant i moltes entitats, ajuntaments, turisme, treballant perquè creixin i perquè vinguin més creuers als ports de la Costa Brava, principalment el de Palamós, però això contrasta amb també les lluites per defensar el medi ambient i per conscienciar sobre l'emergència climàtica, i evidentment els creuers són un dels principals generadors de tots els problemes relacionats amb l'emergència climàtica. Per tant, hi ha aquesta dualitat, que hi haurà gent que es posarà les mans al cap, que estiguem parlant d'un increment de gent que ens arriba per creuers, i després també hi haurà molts altres sectors que defensaran la presència de creueristes a la Costa Brava. Ja us deixem la interpretació a tots vosaltres. Ara mateix passa un minut d'un quart de nou del matí. I ara anem cap a Nova York. Nova York, concretament Times Square i concretament les pantalles gegants de Times Square. És el mitjà pel qual el Festival Ítaca ha anunciat els tres primers artistes convidats pels concerts que farà per la revetlla de Sant Joan a la platja de l'Estartit.
Es tracta del concert del Catalan Dream, que reunirà aquest 2024 a The Tallets, La Musca i La Julieta, tres dels artistes de la música urbana catalana que han aconseguit més popularitat al llarg d'aquest any. Els organitzadors del festival han anunciat que el concert de Sant Joan estarà farcit de sorpreses i per això han decidit anunciar el Catalan Dream en un anunci en una de les pantalles del Times Square de Nova York. Fins al Nadal es poden comprar les entrades per viure la revetlla de la mà d'Ítaca amb preus d'entre 18 i 20 euros per les dues nits de concert. Des del festival anuncien que aquests tres artistes confirmats són la carta de presentació que s'està organitzant el festival per aquesta revetlla de l'any vinent. A més, recorden que el certamen també ofereix concerts a preus populars en diversos municipis de l'Empordà per fer arribar la cultura a tot el territori i, sobretot, oferint concerts en entorns emblemàtics. L'any passat, el festival va tancar amb més de 15.000 assistents, un dels cinc festivals de pagament de la Costa Brava amb més públic.
I a Platja d'Aro, el 12è Premi de Recerca Local Jordi Comas ha premiat la recerca sobre l'independent Costa Brava. Concretament ha premiat el treball del periodista Carlos Gay, anomenat així el treball, l'independent Costa Brava i Platja d'Aro, una experiència única de periodisme internacional a les comarques de Girona. I volem saber en què consisteix aquesta recerca.
En l'acte de proclamació, divendres 17 de novembre, s'estrenava també la modalitat jove per treballs de recerca de segon de batxillerat sobre el municipi, tot i que en aquesta primera edició cap de les propostes presentades s'adequava als requisits de la convocatòria, quedant desert el guardó. El jurat, però, va voler fer una menció especial al treball de recerca al massís de l'Ardenya, quina importància té per la biodiversitat del seu entorn, de Sònia Valdepeñas. L'estudi guardonat en la modalitat general del premi, que cal desenvolupar plenament en el termini d'un any i que després es publicarà en format llibre, se centrarà en la història del suplement Costa Brava, que durant 12 anys, de 1966 a 1977, va elaborar el diari nord-català de Perpinyà, l'Independent. Aquesta edició especial d'entre 4 i 14 pàgines i que va assolir una distribució de fins a 16.000 exemplars s'adreçava als turistes francesos i francòfons que feien estada a les comarques gironines. Platja d'Aro va tenir un paper destacadíssim en els continguts, la fotografia i la publicitat, fins al punt que va arribar a tenir unes pàgines especials pròpies dins el suplement i també una redacció permanent al municipi. A més, durant l'acte es va presentar el volum guanyador de la convocatòria de 2020, La fauna de la Vall del Ridaura, del grup Natura Externa, i també la tercera reedició del volum Nit d'Aro, 60 anys de discoteques i sales de festa Plats Aro, de Xavier Castillón, que va ser la proposta guanyadora de la primera edició l'any 2012. I ara, que s'ha actualitzat. Les 10 referències de monografies locals han estat publicats amb el suport de la Diputació de Girona i es poden adquirir a la Biblioteca Mercè Rodoreda, a l'Oficina de Turisme i a l'Espai Escoles Velles de Castell d'Aro.
8 i 20 minuts. I ara us farem passar una mica de gana, perquè la flequera torroellenca Anna Cofinyà, de la fleca Can Francesc, ha rebut el reconeixement de mestra artesana alimentària.
Anna Cofinyà, propietària de la fleca Can Francesc de Torroella de Montgrí, va rebre dimarts passat el diploma de mestra artesana com a reconeixement a la seva trajectòria professional. El premi li va ser atorgat a la nit de l'artesania alimentària 2023, que va plegar molts professionals vinculats als oficis artesans alimentaris de tot el país a l'Ateneu barcelonès. A l'acte es va donar visibilitat a un tipus de producció d'aliments que transmeten cultura, història i identitat col·lectiva, i alhora també reforcen l'arrelament social i dinamitzen l'economia i el desenvolupament local. I és que el cas de Can Francesc és un dels productes més destacats, és la seva coca del Montgrí, un pa típic de la zona que forma part del segell Est del Montgrí. Aquesta acreditació té l'objectiu de promocionar i valorar el producte del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. De fet, aquesta fleca elabora una multitud de pans en el seu obrador des del 1885 i actualment està regentat per la cinquena generació.
Si teniu la sort d'escoltar-nos des de Torroella, Feu el que faria jo ara mateix, que és anar a buscar alguna cosa a la fleca Can Francesc. Ara em vindria a gust una mica una coca del Montgrí. Passa que és molt grossa per una única persona, però potser, mira, per portar per esmorzar amb una mica, acompanyat d'una mica d'embotit a la feina, no estaria malament, no estaria malament. Felicitats a l'Anna Cofinyà de la fleca Can Francesc per aquest reconeixement tan merescut. I parlem d'uns altres reconeixements. Concretament, els Premis de Recerca Santiago Zapata, que premien el potencial del suro imprès en 3D i els factors de la localització de la indústria del suro portuguesa durant la industrialització a Portugal. És la segona edició dels premis que s'entreguen al Museu del Suro de Palafrugell i que busquen promocionar la recerca aplicada en les humanitats, les ciències socials, les ciències naturals i la tecnologia. Els convoca anualment la Càtedra d'Estudis del Suro de la Universitat de Girona i l'entrega serà dijous.
Un dels treballs premiats explora el potencial del suro imprès en 3D com a solució sostenible de la contaminació acústica. A més, el treball proposa utilitzar els residus de la pols i el granulat de suro que generen a l'activitat surera i que si es cremen alliberen CO2 a l'atmosfera. Avalua la flexibilitat, la resistència, l'absorció acústica i els nivells de porositat. Obre oportunitats de noves recerques en aplicacions i dissenys de mobles elaborats amb aquestes propietats. Han dissenyat i imprès en 3D la cadira Corteza. L'altre treball analitza els factors de la localització de la indústria del suro portuguesa durant la industrialització d'aquest país entre les dècades del 1890 i el 1990 i contrasta els resultats amb les teories econòmiques de la localització industrial. Inicialment, la indústria del suro va localitzar-se en zones de producció de matèria primera, en regions interiors, sobretot l'Antejo i l'Algarve. La indústria va canviar la geografia dues vegades en un segle. Primer, cap a l'àrea metropolitana de Lisboa, a principis del segle XX, per l'abaratiment dels costos de transport amb el ferrocarril, i després, al voltant de Porto, des de la dècada dels anys 60. El pas a Porto va venir marcat pel baix cost del capital humà. Va haver-hi estratègies empresarials d'especialització en la producció de taps en lloc de preparació del suro, que tradicionalment tenia un pes fonamental a la indústria portuguesa. També per la creació d'una gran empresa, Amorim, que va facilitar una xarxa d'empreses més petites. L'entrega dels premis serà el dijous a les 8 del vespre a l'Auditori del Museu del Suro i assistiran els guanyadors, l'alcalde Juli Fernández, la vicepresidenta de la Fundació Pública Museu del Suro de Catalunya, Laura Millán, i la directora de la Càtedra d'Estudis del Suro, Rosa Ros.
Suapunto.es.
Estem escoltant els Gramofon All Stars Big Band, que han presentat aquest cap de setmana Call Your Friends a la Bisbal. Tornen a publicar un disc de llarga durada des de l'any 2017, una nova edició, una nova etapa dels Gramofon All Stars després de perdre Judith Nederman com a vocalista i que col·labora en una de les cançons d'aquest disc. Escoltem com va anar el concert i què en diu el líder de la banda, el bisbalenc Genís Bou.
Genís Bou, líder de la banda, explica el programa Així és la vida de Rafael Corbí, que és un disc més produït amb un so més modern respecte als dos àlbums anteriors.
Està una mica més produït, hi ha una mica més de feina, diguéssim, d'estudi, de feina així una mica de laboratori, i per últim també una de les grans, crec que tres diferencials d'aquest disc, és que justament, com deia, la Judit ja no és la cantant de la banda, i llavors aquí han intervingut moltes persones. D'aquí també aquest títol Call Your Friends, no? Com reivindicant una mica aquest esperit de tenir gent diversa, de col·laborar amb nosaltres i d'aquest disc tan a nivell de veus, tan, com t'ho diria, tan variat.
Han trucat els seus amics perquè hi participin. Hi col·labora Judith Nederman, però també hi canta Safi Wells, Tonya Richie, Marta Garrett, Aibin Bruno, Kelly Zaya, Rodrigo Lavinia, amb la versió God Keep Going, i també s'hi pot escoltar Pol Homedes a la trompeta, Alba Pujols al trombó, Irene Reig al saxo alt. Bou destaca que li agrada col·laborar amb artistes diversos i han mantingut el format de Big Band.
El projecte justament és una de les gràcies, com a mínim, és la formació, no? Aquest fet de ser tanta gent en l'escenari, de tenir aquesta energia que dona, no? Tants de músics tocant a la vegada. I en el disc, doncs, hem mantingut això com una cosa, com una clara, diguéssim, marca, no? d'identitat nostra.
Han gravat tres versions, sis cançons de Genís Bou i un tema instrumental de Lluc Casares. Combinen la base de la música jamaicana dels anys 60 i 70 amb altres sonoritats i podem trobar les versions de la cançó All I Do, de Stevie Wonder, Could You Be Loved, de Bob Marley i Brown Baby.
Una mica menys jazzístic que els altres, tot i que està ple de jazz a tot arreu. Vull dir que la inspiració jazzística no es pot deixar de percebre, jo crec. Però potser és un disc amb a nivell d'arranjaments i potser hi ha menys solos que en altres discos.
La presentació va ser el 18 de novembre a les 9 del vespre al Teatre Mundial de la Bisbal d'Empordà. També l'han presentat a Barcelona i Madrid.
Doncs els Gramofon All Stars, que tenen nou disc i que l'han presentat a casa seva a la Bisbal d'Empordà aquest cap de setmana. Tres minuts, menys de tres minuts, i arribarem a 9:15. I per acabar aquest informatiu us explicarem també que Jordi Rovira ha presentat el llibre No serà fàcil a la Biblioteca de Palafrugell. Repassa la trajectòria de la primera dona fotoperiodista de l'estat espanyol, que és Joana Viernés. El llibre complementa el documental que va codirigir l'any 2015, Joana Viernés, una entre tots, per repassar el llegat de la fotògrafa de Terrassa.
Rovira explica a Ràdio Palafrugell que Viernés va haver-se d'introduir en un món d'homes, però va aconseguir fer-s'hi un lloc.
Ella, amb un caràcter molt decidit, va anar imposant-se a poc a poc i al final va triomfar. Va ser una gran carrera, el que passa és que la va deixar als anys 80 i havia caigut en l'oblit. Llavors, fa una dècada, amb l'Òscar Moreno en Xavi Vall, vam fer un documental i amb altra gent que vam estar treballant per recuperar la figura de Joana vam aconseguir que els últims 4-5 anys de la seva vida fos reconeguda com el que és una gran fotògrafa.
Viernés va néixer l'any 1935 a Terrassa. Va treballar pel diari madrileny Pueblo i en altres mitjans i va fotografiar l'època del franquisme i la transició espanyola. Va conèixer celebritats com Salvador Dalí, Luis Buñuel, Rocío Dúrcal, Rocío Jurado, Joan Manuel Serrat, Maciel, Rafael, Orson Welles, Clint Eastwood o els Beatles, entre altres.
Ho va viatjar moltíssim. Viatjava constantment, no només per tot Espanya, sinó a l'estranger, en una època en què la majoria de les dones a Espanya no treballaven, ja estaven a casa. Ella estava amb en Rafael a la Unió Soviètica en plena etapa de comunista, vull dir, quan hi havia el mur de Berlín, quan era la Guerra Freda. Ella viatjava per Europa, va viatjar als Estats Units a fer molts reportatges a Mèxic. Vull dir, és una cosa que sorprèn com a pionera del fet de quants avions va arribar a agafar, quantes coses va arribar a fotografiar i que diferent que era la vida d'ella de la vida tipus de moltes dones en aquella època.
Tot i ser una bona fotògrafa, va quedar en l'oblit a partir dels anys 80 quan va deixar la fotografia i el periodisme. Va dedicar-se a la restauració a Eivissa amb el seu marit. L'any 2018 va morir de forma sobtada quan Rovira ja estava preparant la biografia novel·lada. Llavors va acabar-la amb el testimoni de la gent del seu entorn. La presentació va ser divendres a la biblioteca. La directora de la Bienal de Fotografia, Xavier Miseracs, Maria Planes, en va fer la introducció. Planes també va conèixer personalment a Joana Viernes i va participar en la confecció del llibre.
Gràcies, Ferran. Acabem d'arribar ara mateix a 8:45 del matí. I cada any una de les mostres que s'acosta al Nadal és que passem a parlar dels caganers, del caganer.com de Torroella de Montgrí, que ja han presentat més de 30 figures noves, entre les quals podem trobar una gran varietat de personatges del món polític, esportiu, artístic, digitals, de ficció, entre altres. Enguany podem reconèixer figures de la política com el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, o el primer secretari del Partit Socialista de Catalunya, Salvador Illa. Per parlar-nos d'aquesta nova fornada de caganers, ens visita un dels propietaris i creadors, en Marc Alós. Bon dia.
Bon dia, Dani.
Com esteu?
Doncs molt bé, molt bé. Mira, començant ja quasi en plena temporada.
Que en plena temporada, però sí que és cert que... Ara no tinc clar que sigui un canvi de l'any passat en aquest, però sí que jo tinc la sensació que heu anat obrint alguns establiments més, no?, l'últim any, per vendre caganers durant tot l'any. Penso, per exemple, en Platja d'Aro, que no sé si és novetat d'aquest últim any, no? Crec.
Sí, doncs com bé dius, des de a finals de la pandèmia fins ara hem obert ja un total de 5 establiments a Barcelona, un a Madrid, i com bé dius, a mitjans de juliol vam inaugurar una botiga aquí a Platja d'Aro.
6 establiments a Barcelona, m'has dit?
5 a Barcelona, sí, 5. Sí.
I Madrid, també. No sé si a Madrid ho entenen. On està la botiga de Madrid?
A Madrid està al ple centre, eh? Està a la calle Mayor 82, vull dir ple centre de Madrid, i bueno, té una acollida també igual de bona que les de Barcelona.
Ho entenen els madrilenys o no, això dels caganers, i en què consisteix?
Bueno, com amb totes les botigues que tenim, sempre fem molta... expliquem molt de què va aquesta tradició, perquè molt les nostres botigues durant tot l'any estan enfocades també a molt del turisme i gent que no coneix el producte, llavors s'explica poquet a poquet.
Això t'anava a dir, a Barcelona també imagino que les 5 botigues deuen estar ubicades en llocs força turístics, no?
Sí. 3 botigues les tenim dintre del Gòtic i 2 botigues estan al Born, totes davant d'edificis molt emblemàtics, amb el qual, doncs, bueno... passa moltíssima gent durant aquest temps a les botigues.
Recordo que vam parlar ara fa uns anys, i segurament devia ser immediatament després de la pandèmia, que ens comentàveu que com a gran novetat que obríeu la vostra primera botiga física. Ara ja em dius que en teniu 5 a Barcelona, una a Madrid i una a Platja d'Aro, per tant ja en són 7. Quina valoració feu ara després de passat tots aquests anys? Els caganers es venen durant tot l'any?
Sí, doncs mira, la bona notícia per mi és la salut que té el caganer en aquest sentit, el pol d'atracció que significa per moltíssima gent i el veure que un somni s'ha fet realitat, no? El veure que hem pogut desestacionalitzar aquest producte, que s'ha convertit com una gran icona catalana i que, bueno, que es ven tot l'any, no? És allò de... Si ens ho haguessin dit fa molts anys enrere, haguéssim pensat que era impensable, no? Això d'independitzar el caganer del pessebre i que es pogués vendre durant tot l'any. Però la veritat és que ara està tenint un èxit, doncs, per nosaltres molt i molt gran, no?
Teniu previst obrir-ne més, de botigues?
Doncs, nosaltres... És com tot, no? Durant la pandèmia... va passar això de que es van tancar molts locals arreu de Barcelona, a Madrid, de les grans capitals, a tot arreu, i va haver la possibilitat d'entrar. Ara és complicat, tot i que sempre anem a la recerca de nous locals, tant aquí a Barcelona com a Madrid, com en altres llocs, però és més complicat a hores d'ara.
I fora de l'Estat?
Fora de l'Estat també és un somni nostre, però a poc a poc. Com tota empresa, anem a poc a poc i bona lletra, però sí, sempre és aquella idea que et fa gràcia, no? Allò que sempre hem sentit, París, Londres, no? Nova York, però bueno, això ja ho veurem, a veure si es pot fer realitat o no es pot fer realitat i continuem amb el nostre somni.
Ara parlem del catàleg d'aquest any, però ja que estem en les botigues físiques i en la desestacionalització dels caganers, deixa'm preguntar-te, quin és el caganer més venut fora de temporada, és a dir, pels turistes? El caganer tradicional o hi ha gent que li crida l'atenció doncs, als seus representants polítics o ídols que puguin tenir del món esportiu o cultural?
Sí, sí. Evidentment, sempre el caganer català de tota la vida és el més venut, amb moltíssima diferència a la resta de caganers. Però bueno, si anem a mirar els altres caganers, doncs, jo què sé, per exemple, el Messi Argentina amb la Copa del Mundial, doncs ha sigut un triomf aquesta temporada, i després pues, Trump, hi ha molts d'aquests que es van repetint, no? Molts polítics dels seus països, no? La reina anglesa, encara molta gent la recorda, i bueno, doncs hi ha tota una sèrie de personatges que es van repetint dintre del món del cinema i de la ficció que bueno, que tiren bastant.
Que imagino que havent tantes botigues al centre històric i turístic de Barcelona, imagino que ja alguna de les vostres botigues ja deu ser una parada obligatòria de totes les visites guiades. Imagino que ja es deu incorporar també l'explicació del que és el caganer a moltes visites guiades, a molts tours que es puguin fer pel centre de Barcelona.
Sí, sí, doncs per suposat. Ja ens hi trobàvem nosaltres al Nadal, doncs que venien molts tours a veure la fira i explicar sí. Què era el caganer, però ara amb les botigues doncs això és exponencial, no? Uh-huh. O sigui, quasi cada tour, jo diria que és quasi obligat la passada amb una de les nostres botigues. A més, com et deia, tenim botigues davant del Palau de la Música o davant de la... davant de Santa Maria, vull sí. Dir, a Portaferrissa, a llocs emblemàtics on ja els guies es paren per explicar altres coses i els hi dones peu a poder explicar altres, no? Com la tradició del caganer, que és molt curiosa i que agrada moltíssim.
Molt bé, doncs parlem de les novetats d'aquest any, de les novetats ja imagino també preparats per totes les fires de Nadal que hi ha a tot el país. Hi ha fins a 600 figures disponibles al catàleg i hi ha algunes novetats, com dèiem, per exemple, Benjamin Netanyahu, Salvador Illa... Destaca'ns alguns dels noms nous d'aquestes figures
sí, home,
del 2023.
La Amy Winehouse, teníem l'Olivia que l'any passat vam fer el Popeye...
No la teníeu, la Amy Winehouse, encara?
No, és d'aquelles coses que cada any la volíem fer, però bueno, sempre per A i per B no acabàvem de fer-la, però com aquest nom en podríem trobar mils, i aquest no, encara no havíeu pensat en fer-lo,
sí, clar.
No?
Em sorprèn, sí, sí.
Sí, sí, perquè sempre és igual, no? Havíem fet l'Mbappé pensant que cauria de la banda del Madrid i al final no va caure, no?
Bueno, guardeu-lo. Bueno, no, em sembla que últimament ja ha dit que de cap de les maneres vindrà, però bueno, per si de cas.
Ja, bueno, és d'aquelles coses que quan el vam fer tenia que ser que sí, que sí, que sí, que sí. Quan ja anàvem a pintar de blanc van dir, no, i van dir, ostres.
Va, si de cas pels...
també amb la botiga de Madrid, no, de dius, ostres, mira, fitxatge, ja fem la promo de l'Mbappé i vinga. Però són d'aquelles coses que ho has de provar.
Sí, si no pels francesos, pues... a Platja d'Aro hi ha molt de francès també.
Sí. No, ja va sortint igual, però si hagués sortit a Madrid encara hagués sigut una triomfada més
clar.
Gran.
Clar.
Sí.
Molt bé, digue'ns algun altre nom, també, per imaginar-nos els, allò...
Pues hi ha un personatge de South Park, hi ha l'Enric, hi ha l'Stinch, l'Ring... És que n'hi ha moltíssim i els noms són tan així.
Clar, imagino també allò, noms que, com ens deies, la Amy Winehouse, o també et diria, com és que la Rec no, encara no tenia un caganer, doncs ja el té. Que, per cert, la Rec de quin color caga?
Verd,
no podia ser d'una altra manera, també. Val. Però també hi ha molt de pes de l'actualitat, no? Ara que destacàvem el nom de Benjamin Netanyahu, que està doncs, molt d'actualitat, malauradament per la guerra a Gaza. Per tant, imagino que també és un seguiment de l'actualitat per veure quines novetats o quins poden tenir més sortida.
Sí, sí, tot i que en aquest cas no el vam fer ara en aquest procés que es va obrir i que s'ha generat amb la guerra i així, sinó que molt abans ja el teníem, perquè un dels clients que tenim molt a les botigues són gent israeliana i teníem gran varietat de presidents, però ens faltava el seu i ens vam decidir aquest any, malauradament, a fer-lo, no? després ha passat el que ha passat i, bueno, doncs, és el que ja també hem fet el president mexicà a l'AMLO.
Uh-huh. Ah, sí? Ah, mira.
Que amb un discurs, això ens ho deien molt els mexicans, amb un discurs es veu que va dir alguna cosa sobre les caques.
Ah.
I és un president que li diuen el caques.
Ah, sí?
I ens deien, què millor personatge per vosaltres que el caques.
Li diuen el caques, no sabia això, el Andrés Manuel López Obrador.
Sí. Uh-huh. Sí. Llavors, doncs, bueno, doncs, anem seguint això. Ens l'havien demanat tant i tant els mexicans i vam dir, pues, vinga, pues, va, fem-lo.
Uh-huh. Com preveieu que vagi aquesta temporada de Nadal?
Doncs, de moment, les perspectives són molt bones. Les botigues van molt bé, vull dir, entra moltíssima gent. Pensa que més o menys tenim com compte persones a les botigues i tenim entrades de 20 i 30 mil persones per botiga, no?
Què dius?
Al mes poden passar per les nostres botigues entre 100 i 150 mil persones, amb la qual cosa, doncs molt bones. Evidentment, tothom no compra, no? Però al final hi ha molts que pots desglossar que és una família de 4 o de 8, saps? En fi, però bueno, el sol fet de que tinguin l'interès d'entrar-hi, pues ja és moltíssim.
Uh-huh. Imagino també per les fires de Nadal que ja deuen estar a punt de començar, si no n'hi ha hagut alguna, però ja deuen estar a punt d'arrencar, no? Aquestes fires de Nadal.
Sí. Tant la fira de Catedral... Bueno, nosaltres anem a dues fires, la fira de la Catedral de Barcelona i la fira de Sagrada Família.
Mm.
Catedral comença, l'hem muntat ja, però comença el 24, mm-hmm. aquest divendres.
Ah, ja? Carai.
Sí.
Cada any comença abans, això, eh?
No. Això té un secret. Sempre és l'últim divendres del mes de novembre.
Ah, val.
Aquest any ha caigut en 24, l'any que ve caurà en 30.
Ah,
que,
ja.
Al final...
Val.
Hem passat uns anys que anàvem guanyant dies de fira i ara passarem un any que quasi perdrem una setmana.
Sí. Ara mira, ara que em parlaves de la fira de Sagrada Família, per la gent que ens estigui escoltant i que tingui ganes d'anar a veure alguna fira de Nadal a Barcelona i només pugui anar-hi en moments molt concorreguts, bé, la fira de Santa Llúcia de la Catedral està molt bé, però la Sagrada Família és d'aquells espais per descobrir. Perquè hi ha menys gent, té el mateix esperit nadalenc, més també hi sou vosaltres, i ja pots visitar, pots veure les parades amb molta més tranquil·litat. Per tant, jo ja us deixo fer aquí la recomanació.
A més, és diferent, no? Un és una plaça que passa entre els d'allò i aquí és donar tota la volta a la plaça amb les vistes que tens de cara a la Sagrada Família i així.
És un altre
concepte.
Sí. Jo ho dic perquè tinc família que viu molt a prop d'allà de la fira de la Sagrada Família i sempre hi anem i realment és diferent perquè tens més llibertat. Sí que la de Santa Llúcia és més típica i després hi pots anar, però si realment vols mirar i veure les novetats o no novetats de les parades de pessebres, la fira de la Sagrada Família és el millor lloc per veure-ho.
Sí, també.
Parlàvem de les previsions de cara a aquesta temporada de Nadal, també de cara als compradors catalans. Els catalans ja tenim tots caganer? O anem més a la figura allò de, no, per fer un regal? O encara falta gent que no tingui un caganer?
Jo crec que encara falta molta gent que encara no té un caganer, no? I encara ens sorprenem de que hi ha molts catalans que encara no saben què significa el que és un caganer, no? Però és veritat que últimament, vull dir, en els últims anys, veus que ja no solament és col·leccionisme, sinó, com tu bé deies, s'ha convertit en regal, en portar els teus amics a veure, pues, quan venen gent de fora, doncs, a veure aquest tipus de botigues, no? Ja s'ha convertit en una altra cosa, no?
Parla'ns de la vostra relació amb Torroella, que imagino que és tota, perquè encara hi ha també, com deies, hi ha molta gent que no sap que no coneix la tradició del caganer, i també hi ha molta gent que aquí al Baix Empordà que no sap que els caganers neixen a Torroella.
Sí, doncs mira, la nostra, nosaltres hem tornat, nosaltres som, venim de Barcelona, fa la meva àvia, doncs, va anar a viure a Barcelona, ella era torroellenca, i doncs, bueno, ha sigut com un retorn als orígens, no?, per part de l'àvia. Vam vindre aquí, va pujar primer el meu germà i vam anar fent escala cap amunt tots plegats, no?, i ens vam instaurar aquí a Torroella, on la vida aquí és molt més fàcil que a Barcelona. A Barcelona vam estar 30 anys, aquí ja portem més de 20 anys, I doncs, bueno, 100% recomanable, no?, el pujar cap aquí.
I allà teniu el taller que també es pot visitar?
Sí, sí, aquí tenim el taller. El que passa que ja amb els últims anys i amb el creixement que hem tingut a l'hora de produir, nosaltres, dintre de la nostra seu, s'ha convertit ara més en un gran magatzem, on fem, és el nostre centre distribuïdor. Produïm, fem els models i els motllos des d'aquí, però tota la nostra producció està centrada dintre la presó de Figueres, a Puig de les Basses, on tenim més de 60 interns que treballen dintre del nostre taller. I, bueno, és una manera també que la nostra empresa tingui bueno, el seu punt o el seu gra de sorra dintre de la responsabilitat social.
O sigui, tots els caganers es fan al Puig de les Basses?
Sí, sí, sí. Mm-hmm. Sí, sí.
Doncs hem parlat avui amb en Marc Alós, que és un dels propietaris de caganers.com, que ha presentat les seves 30 figures noves i que ja tenen 7 establiments a tot el país oberts per també doncs, oferir els caganers als turistes i a la gent d'aquí que durant tot l'any. Marc Alós, moltes gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Va, i una mica més de música abans d'anar a la secció de tecnologia amb en Martí Segueix, el tenim aquí preparat. Escoltem la Julieta amb Cari, ja ho sabem, us ho dèiem abans, que seran un dels artistes que actuarà al Festival Ítaca Sant Joan a l'Estartit, dins del marc del Festival Ítaca i que s'ha anunciat les últimes hores. Julieta amb Cari. Que això va en sèrio, ja no dic que no.
És el moment de passar a parlar de tecnologia.
És dimarts i és hora de parlar de tecnologia i d'oci digital amb en Martí Seguer. Martí, bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia. Doncs bé.
Bé, no? Comencem parlant de... Perquè el qui no està tan bé és ChatGPT, almenys internament l'empresa, la seva empresa és OpenAI, sí, sí. Perquè aquest cap de setmana ha estat un cap de setmana de molt de moviment.
Sí.
Et van acomiadar l'excap de l'empresa, de la intel·ligència artificial, que ha acabat fitxant per Microsoft.
Sí, i... entre ells també hi ha tres directors executius que en tres dies han causat baixa. No paren de créixer les teories, rumors sobre què està passant entre OpenAI, Microsoft i quines implicacions tindrà això de cara al futur del sector, perquè recordem que fa res, OpenAI havia anunciat els GPTs, els petits GPTs que es podien comercialitzar, sí. I també el GPT 4 Turbo, que havia de ser una cosa immediata. I bueno, veurem com afecta tot això també.
Per tant, el cap de setmana van anunciar que acomiadaven l'ex-cap, després hi havia rumors de si tornava o no tornava, finalment no torna i se'n va a Microsoft. Però sabem per què l'havien acomiadat?
Doncs sí, el consell d'OpenAI va assegurar el divendres que havien acomiadat Altman per falta de confiança en la seva gestió al capdavant d'OpenAI i per problemes de comunicació amb la resta de la companyia. L'acusaven de no ser prou honest en les seves comunicacions amb el consell directiu i afirmaven que això afectava, de fet, l'exercici de les seves responsabilitats. Encara queden molts dubtes sobre quins són els motius exactes que han precipitat la sortida de Sam Altman, tot i que els rumors apunten a un xoc d'interessos entre les dues ànimes d'OpenAI. El seu objectiu fundacional, sense ànim de lucre, de desenvolupar una intel·ligència artificial general, superior a la intel·ligència humana, i que beneficiï tota la humanitat, i el seu vessant més de negoci, que hauria apostat darrerament per l'acceleració en el desenvolupament i de les aplicacions comercials amb models generatius, que és el que havia anunciat fa pocs dies.
Per tant, era com si ens mantenim com a no tenir ànim de lucre, desenvolupar una intel·ligència artificial a nivell més aviat científic o després correcte, comercialitzar-ho, no? Amb tot el que deies, no? El ChatGPT, el ChatGPT 4 Turbo, tot això,
sí,
aconseguir diners, no? I suposo que Altman devia apostar per mantenir els seus els valors fundacionals i per això l'han fet fora, no?
Semblaria que podria anar per aquí, sí, sí.
O potser és que Altman volia aconseguir... No ho crec.
No ho sé, no ho sé ben bé. És que no està del tot clar.
No està del tot clar, però sí que sabem que hi ha gent que ha marxat també, no? En...
Sí.
Solidaritat.
Hi ha tres... Sí, hi ha tres directius més que ho han fet, entre ells el director executiu i cofundador d'OpenAI, que també va deixar l'empresa, i que també ha anat a Microsoft, per cert.
Tots marxen cap a Microsoft, que, per cert, té la seva intel·ligència artificial basada en ChatGPT.
Sí, sí, sí. No? I veurem com queda això, perquè, de fet, llegia també que Microsoft havia fet com un comunicat de que no passava res, que seguia l'acord vigent entre OpenAI...
Perquè tenen
Microsoft
un acord, Microsoft
sí,
i OpenAI.
Sí, tenen un acord. Però aquesta publicació ja no existeix a la web de Microsoft. Per tant, bueno, veurem què va passant.
Molt bé. Va, següent notícia. Parlem ara d'Elon Musk, dels seus fracassos, sí, en l'aviació, bueno, en el món de l'univers. I és que, a veure, l'Starship, que és el coet més gran del món, d'Elon Musk, ha perdut el contacte amb la Terra després d'enlairar-se amb èxit.
Sí, recordem que a l'abril ja hi va haver un vol de prova, que va ser tot un fracàs. Recordem una mica com va anar, es va enlairar, en pocs minuts va tenir problemes de funcionament i quan estava a 29 quilòmetres d'alçada, la nau va explotar. En aquest segon vol, la missió pretenia fer una volta de gairebé una volta sencera a la Terra i caure al Pacífic a prop de Hawaii al cap de 90 minuts.
Molt bé, de moment.
Com ho veus?
Fàcil.
Ho veus factible? Doncs no va anar massa bé. Aquesta vegada l'enlairament va anar bé i al cap de 3 minuts el mòdul de Starship, situat a l'extrem superior, es va separar sense problema de Super Heavy, l'etapa de propulsió amb els 33 motors Raptor que havia de retornar a la Terra. Però no va ser així, va explotar i no va retornar a la Terra, òbviament. Va tornar trossets.
Per tant, el que transportava, no? La part que transportava...
La part que apretava cap amunt, diguéssim...
Va explotar.
Va explotar. Molt, o sigui, bé, es va separar i va explotar.
Va, què va passar?
Per tant,
després,
malament. Però, bueno, va quedar la part, diguéssim, que havia de transportar, sí, el que hagués de transportar, que era la prova, no? Que és l'Starship, que és pròpiament el coet.
Sí.
Doncs 10 minuts més tard d'haver-se enlairat, l'empresa d'Elon Musk va anunciar que havia perdut el contacte amb el mòdul de Starship, que també havia de, que és el que havia de fer
la volta al món,
i retornar.
Val.
No sabem on és. No sé si ha caigut, si no ha caigut, no ho sé, no ho han dit.
No se sap.
No se sap. Recordem que la NASA compta amb l'Starship per tornar a trepitjar la Lluna amb una missió que es diu Artemis 3 i que està prevista ara per ara, a finals del 2025. Si es pogués portar a terme, seria la primera vegada que una persona tornaria a trepitjar la Lluna després de 50 anys. També està previst que pugui servir com a sistema de transport reutilitzable per traslladar tripulacions i càrregues a l'òrbita de la Terra, a la Lluna i també a Mart.
Però... Clar, a veure, això és evident, tots aquests problemes estan passant sense ningú a bord.
Sí, clar, són proves tot. Però
jo no sé si des d'ara en un any i mig...
Ho tindrem a punt,
ho
no?
Ho tindran a punt per portar algú i que algú s'atreveixi a entrar en una nau d'aquestes de l'Elon Musk.
Correcte.
Perquè, clar, és posar-te molt en risc.
Home, de moment, a priori...
No li ha anat ni una bé, no?
No, de moment no. De fet... anteriors a aquestes missions també va fer com intents de llançament que tampoc van anar bé, bueno, en fi. No sé,
ja, com diria aquell, els astronautes que vulguin pujar a una nau d'Elon Musk, què els hi hem de dir?
Que
aneu a buscar el que no teniu.
Exacte, aneu a buscar el que no teniu, sí.
Sí, sí. Bueno, a veure, aviam si el troben on està, perquè clar, una cosa és que potser encara estan, vull dir, clar, si l'han perdut la senyal, potser és que ha explotat també, o potser
no
el troben...
Clar, quan està fora d'òrbita, quan està a certa distància de la Terra no, diguéssim, no la trau i queda...
Sí.
S'aguanta, diguéssim.
Sí, s'aguanta en òrbita.
S'aguanta en òrbita, però clar, quan perdi l'energia o el que sigui...
Bueno, clar, també es pot quedar allà. Vull dir, si està en òrbita, hi ha dues forces, la força de la gravetat de la Terra que la treu i la força que exerceix l'univers que se l'emporta. Llavors aquí queda en òrbita donant voltes, potser quedarà aquí flotant, com tants objectes tenim flotant a l'òrbita terrestre, sí. tanta merda que hi ha ara mateix,
sí,
és que ho vull dir així, perquè hi ha molta merda.
Sí, sí, això diuen.
A l'òrbita.
Sí, sí.
Va, més notícies de l'univers a casa nostra, concretament a Terrassa, perquè el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya incorpora dos robots per guiar els visitants.
Sí, els robots cada dia arriben a més espais de la nostra vida i els centres expositius en són un d'ells. I el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya...
Deixa'm fer una introducció. Sí. Després dels restaurants de sushi... que cada vegada més incorporen, ara arriben als museus.
Sí, sí, sí. De fet és de l'empresa Pudu Robotics que...
És la mateixa dels gatets del sushi?
Sí, sí, sí.
Què dius?
Sí, sí, sí.
Tenen forma de gatet, també?
No, són... Però s'hi semblen molt.
Bueno, clar, és el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica, perquè els primers que havien d'incorporar això eren aquests, no?
Sí, sí. L'empresa, en Pudu Robotics... ni diuen Ketibots, així és com s'anomena, com anomena l'empresa, i es mouen gràcies a l'ús d'un radar LIDAR que els permet geolocalitzar-se l'espai, i amb una pantalla tàctil al centre del cos els assistents podran seleccionar l'espai del museu que volen veure i el robot els guiarà fins allà, tot reproduint alguns vídeos relacionats amb la visita i interactuant amb el públic amb unes frases predefinides. Ara per ara, el museu ha incorporat dos d'aquests robots, un per la planta baixa, on hi ha la nau principal i la majoria de les exposicions, i un altre al soterrani, on a més d'exposicions també hi ha l'auditori, la biblioteca i altres aules.
Important. Això no ha de substituir les persones, els guies, eh? Vull dir, entenc que sigui fet com una prova, ja que és el Museu de la Ciència i la Tècnica, però vaja, que no substitueix l'experiència que generen uns guies professionals humans, no?
Exacte, sí, sí.
Va,
sí,
i acabarem,
sí.
Ja que estem al Vallès, ens quedarem al Vallès parlant de Sant Cugat, i és que un dron permet detenir infragant i un lladre de cotxes a Sant Cugat.
Doncs sí, els Mossos han detingut un home de 32 anys a Sant Cugat, acusat de robar en un vehicle. La detenció s'ha fet gràcies a les imatges d'un dron que el van enxapar a la nit, revisant amb una llanterna el que hi havia dins dels cotxes aparcats, i la detenció s'ha fet de forma conjunta entre la policia local de Sant Cugat i aquest programa de col·laboració entre els agents locals i la unitat de drons dels Mossos.
Això, moltes policies d'aquí a casa nostra també incorporen els drons.
Sí.
De fet, a Palafrugell s'estan utilitzant per detectar doncs, diversos delictes,
infraccions.
Vull dir que cada vegada més, però aquest cas és un lladre que estava robant cotxes a Sant Cugat, atrapat amb un dron. Haurem d'anar mirant al cel, bueno, si fem algunes coses,
exacte.
Si fem coses mal fetes, que en general no les hauríem de fer.
No.
Però si algun dia dius, ai, jo ara no sé, mira primer el cel, aviam si veus algun bitxito volant. Sí, Martí Seguer, moltes gràcies.
Molt bé.
Que vagi bé, fins la setmana que ve.
Adéu, bon dia.
Comencem el dia amb ambient plujós i fred, i aquesta previsió vindrà de la mà d'un canvi de temps provinent de latituds del nord i que ens portarà un front que obrirà les portes a la fred més típica de novembre. Ahir, el dia encara va tenir ambient estable i bastant suau, i a mesura que el dia va avançar i coincidint amb l'arribada de les primeres hores de la tarda, la nuvolositat i el canvi es va fer evident al cel. Ara mateix ja tenim la línia frontal creuant el nostre territori i el canvi de masses d'aire el tenim actuant. I el canvi de temps a la comarca ens portarà ruixats més destacables ara durant el matí. Ambient fred i tramuntana. L'ambient fred el notarem tant en la temperatura mínima com a la màxima i ens mourem amb una forquilla de temperatura que anirà dels 5-7 graus mínims als 16-18 màxims. L'ambient rúfol serà més evident per la tramuntana que bufarà moderada en ratxes fortes o molt fortes al nord de la comarca. A la resta de la comarca el vent del nord s'intensificarà però serà a partir del migdia. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per vent i per estat de la mar. L'avís ens adverteix de perill moderat de maregassa, però això quedaria a les zones de més al nord de la nostra comarca i sobretot a l'Alt Empordà. L'avís ens afectarà directament és el de vent de tramuntana, que podrà bufar amb ràfegues fortes que podran arribar als 90 km per hora i sobretot al sector del Cap de Begur. Pels pròxims dies mantindrem l'ambient fred, que ja es quedarà amb nosaltres, amb vent del nord que dia a dia tindrà cert protagonisme. De pluja no n'esperem gaire, però de tramuntana i ambient fred en podrem tenir pràcticament cada dia.
Gràcies, Marc. Ambient rúfol. Sí que és cert que ara mateix tenim sol, almenys aquí des dels estudis de Palafrugell, veiem força sol.